Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. 18 dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi en una nau industrial situada al polígon de Fontsanta de Sant Joan d'Espí. La nau està ubicada al carrer Mare de Déu de Montserrat i el 112 ha rebut l'avís a 3:15 d'aquesta matinada. Les flames no afecten més recintes, però el fum s'ha estès força pel polígon. Davant d'això s'ha tallat la circulació als carrers Montilla, Indústria i, com dèiem, també Mare de Déu de Montserrat, segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Estarem pendents. I nova jornada de mobilitzacions a les presons catalanes. Aquest matí, centenars de treballadors han bloquejat els accessos de Brians 1 i Brians 2. Els protestants han tornat a fer fogueres amb pneumàtics a les portes dels dos centres penitenciaris i només han permès l'accés dels serveis més essencials. Protesten en contra de la negociació entre sindicats i Departament de Justícia, ja que asseguren que els primers van actuar de manera unilateral i no van consultar a la plantilla. A més, defensen que les dues taules de negociació que s'han creat, una sobre mesures laborals i una altra sobre seguretat, no tenen sentit. El portaveu de Maria Blava també ha explicat que no s'asseuran a negociar fins que la consellera de Justícia i el secretari de Mesures Penals presentin la dimissió. Més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat que dilluns tornarà al Senat per defensar l'amnistia i el referèndum de Catalunya.
Per acabar amb la Por Ellos, unirem a defensar-ho a tot arreu. I si el PP el que volia era convertir aquesta sessió de dilluns en una aquelarre contra el govern de l'Estat espanyol, com va intentar fer-ho l'altra vegada els hi vam espatllar, com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust. Però sobretot el que ve de gust és defensar el projecte d'amnistia, que és absolutament necessari.
La Cambra Alta aprovarà un informe impulsat pel Partit Popular que sosté que aquesta llei és un cop mortal per l'Estat constitucional i autonòmic. Es votarà a la Comissió General de les Comunitats Autònomes, on poden també intervenir els presidents autonòmics. I sobre eleccions catalanes, Junts per Catalunya descarta que Carles Puigdemont participi de manera presencial a l'acte final de campanya. El partit assegura que el seu retorn a Catalunya és segur, però refreda que es pugui fer efectiu abans de les eleccions del 12 de maig. Així ho ha assegurat el secretari general del partit, Jordi Turull, en un esmorzar informatiu al Fòrum Europa. Més detalls, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. A les portes de la presentació de la candidatura dissabte a Elna per les eleccions del 12M, Turull ha insistit que Puigdemont tornarà a Catalunya, però ha descartat que ho facin el proper mes, a l'acte final de campanya, tenint en compte que l'amnistia encara no haurà entrat en vigor.
Ell ho ha dit, no faré cap gambarrada. No faré allò de... Molta gent ens diu, home, si el president Puigdemont vingués al míting final, aparegués per aquí... Ens estimem massa les institucions del país, que si les volem liderar, si els volem donar prestigi, no podem jugar gens per temes electorals amb les institucions del nostre país. Mai, en cap cas, no ho farà. Si això suposa que són dos escons menys, tindrem dos escons menys.
Sobre la proposta de referèndum del govern, Turull ha criticat que el president Pere Aragonès fes l'anunci sol, sense haver aconseguit prèviament el suport d'altres partits com Junts o la CUP, i apunta que ha fet servir les institucions en clau partidista.
Moltes gràcies, Judit. I aquesta hora també molt pendents del port de Barcelona, en 69 passatgers bolivians. Fa més de 48 hores que continuen atrapats dins d'un creuer de la companyia MSC perquè tenen els visats turístics que són falsos. En una entrevista a Ràdio Estel, la presidenta de l'Associació Espartanes por la Libertad de Bolivia, Jenny Rivera, explica que han estat víctimes d'una estafa, d'un entramat que seria molt potent.
Es muy raro, ¿no? 69 visados falsos, que no hay un billete de retorno. Es que para falsificar un documento, un visado español, que sí, que se falsifican euros, dólares y moneda boliviana, pero es que tiene que ser una estructura muy fuerte, porque ellos han pasado frontera a Brasil, han embarcado al crucero. O sea, no hubo nadie en el Brasil o nadie del barco que se dé cuenta de este hecho.
I a aquesta hora, les darreres notícies que ens arriben des del port de Barcelona és que està previst que aquests 69 passatgers siguin traslladats a un altre creuer perquè puguin fer tots els tràmits d'estrangeria. Les 11 i 4 minuts, esports. El periodista Carlos Herrera ha confirmat que es presentarà a les eleccions per ser president de la Federació Espanyola de Futbol, unes eleccions que es van convocar ahir i que tindran lloc el proper 6 de maig. Herrera ha dit que es presenta per netejar, regenerar i perquè el futur del futbol sigui notícies pels seus èxits i no pels tripijocs. Unes declaracions en clara referència al cas Luis Rubiales. El periodista ha explicat que la seva intenció és crear una comissió de transparència i de bon govern. Abans de ser proclamat candidat, Herrera haurà de trobar 21 avals. La convocatòria d'eleccions serà oficial demà divendres 5 d'abril i el dia 7 s'obrirà un termini de 5 dies naturals per la presentació de candidatures. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora a les 12. Mentrestant, els deixem amb la caravana i l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
El dia 25 d'abril és el Dia Mundial de la Malària, una malaltia que causa unes 700.000 morts cada any, en la gran majoria infants. Un dia per subratllar la necessitat d'invertir permanentment i mantenir els compromisos per prevenir i controlar aquesta malaltia. Amb aquest objectiu va néixer el 2008 l'organització sense ànim de lucre Malària 40 per recaptar fons pel tractament de les nenes i els nens malalts de malària a Madagascar. El 2016 l'organització va evolucionar per desenvolupar més projectes de cooperació i de sensibilització tant a Madagascar com a casa nostra. Avui parlem amb la seva presidenta, Cristina Camo. Bon dia, què tal?
Bon dia, Judit, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per ser amb nosaltres a la caravana. Cristina, si no vaig errada, ara ja porteu 16 anys de recorregut amb Malària 40. I per les persones que no coneixen encara l'ONG, quins són els vostres objectius? On van els fons que recaudeu?
Pues mira, Malària 40 el que està fent són tots els projectes a Madagascar. Pues el que fem depèn de la zona i de les necessitats, pues construïm pous, per exemple, on fa falta aigua. El que fem també és tot el tema de l'educació, amb apadrinaments que tenim perquè nens i nenes puguin tenir una altra oportunitat educativa. També els centres mèdics, on oferim el tractament de la malària i d'altres malalties mortals. I, bueno, i molts projectes per dones, projectes perquè les persones puguin tenir també feina i puguin mantenir a les seves famílies. I bueno, menjadors socials, perquè una de les necessitats bàsiques de malària de Madagascar, perdó, és la falta d'aliment. Així també tenim centres perquè la gent es pugui fer una idea, pues, a lo millor amb un menjador social hi van més de 1.000 nens cada dia, i en tenim diversos, i bueno, tot això està gestionat per les filles de la Caritat de Madagascar.
Mm-hmm. Perquè el nom Malària 40 ve pels els orígens de l'organització, no? Quan vau començar, perquè els 40 eren els 40 euros que necessitàveu,
sí.
No?
Exacte. Nosaltres, quan vam estar allà, la necessitat que vam veure prioritària era el tractament de la malària, i el que vam fer precisament és calcular més o menys el que suposava el tractament per salvar la vida d'un nen o d'una nena que estiguessin malalts d'aquesta malaltia, i més o menys arrodonint va sortir 40 i així va néixer el nom.
Mm-hmm. Fé, clar, la malària és una malaltia que en general es pot curar amb el tractament adequat, però tot i això moren moltíssimes persones cada any.
Sí.
Per què?
Sí, o sigui, la malària és una malaltia mortal, però que és prevenible. És prevenible fins i tot amb una mosquitera. El que passa és que les condicions d'allà, de Madagascar, precisament, doncs mira, tot just ara acaba de passar un ciclón que inclús ja era quasi que no estava esperat, fora de temporada, quasi. I aquest ciclón, evidentment, ha portat morts, ha portat tota la devastació possible, perquè pensa que els vents són uns vents de 200-300 km hora, ha portat molta aigua a inundacions, i això el que ha provocat és que el mosquit de la malària revisqui I ara, en aquest moment, a Madagascar, moltes persones s'estan morint perquè no poden rebre el tractament de la malària. I això és molt greu.
I vosaltres això, com, des de la ONG, com ho gestioneu? Podeu ara enviar ajuda extra, diguem-ne?
Nosaltres, tot just el que en aquest moment estem fent és fer un sopar solidari, que des d'aquí convido a totes les persones que vulguin venir. Aquest sopar és gratuït, perquè la persona del restaurant, que és el restaurant Cel Blau, i tots els seus proveïdors, que són els de màxima qualitat de Castelldefels, ens conviden a sopar perquè les persones puguin fer un donatiu de 30 euros, que és el que nosaltres tenim en confiança de poder recaptar i íntegrament enviar per fer front a través dels centres mèdics de Madagascar, que en tenim 32 centres mèdics, pues que es pugui oferir el tractament gratuït a aquestes nenes i a aquests nens que en aquests moments estan patint la malaltia, perquè no es morin.
Uh-huh. Perquè el sopar solidari l'havíeu organitzat ja abans o ha sigut arran d'aquest cicló que dius, que expliques?
Sí, la malaltia de la malària està permanentment i en algunes èpoques està més altes que en altres. Aleshores, clar, nosaltres teníem previst fer aquest sopar per celebrar el Dia Internacional de la Malària, que és el 25 d'abril, però, clar, amb aquesta necessitat d'aquest ciclón que ha passat la setmana passada per Madagascar, pues ara, amb més motiu, el que estem fent és una crida perquè més persones vinguin i gaudeixin d'aquest sopar. És un sopar meravellós, ja és la segona vegada que ho fem a Castelldefels, i, a més, puguem recaptar quants més diners millor per poder oferir el tractament.
Perfecte, doncs ens ho apuntem, i també per les oients que ens estiguin escoltant, 25 d'abril a Castelldefels, sopar solidari. Escolta, parlant dels orígens d'aquesta ONG, que la vas crear el 2008, si no vaig errada, per què Madagascar? Per què vas triar aquest lloc?
Mira, perquè Madagascar és el país on han nascut les meves quatre filles. Jo sóc mare monomarental. I en aquest sentit, pues, el que nosaltres, el que jo vaig veure, no?, és un país preciós, meravellós, amb una riquesa de flora i de fauna extraordinària, amb moltes riqueses naturals, amb una població que té un somriure i que se'ls nota que estan amb una felicitat interior, però molt, 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 molt pobres. Aleshores, pues, a mi això em va impactar de tal manera que a la meva tornada, amb les meves quatre filles, vam tirar cap endavant aquest projecte de Malària 40, que, bueno, la gent pot consultar la pàgina web, és malaria40.org, que allà està tots els projectes que fem, i amb tota transparència, un dels nostres principis més importants és que el 100% de la recaptació se'n va als projectes que nosaltres estem fent a Madagascar. Això ho vull ressaltar perquè la gent em pregunta, però bueno, envies el 100% dels diners després de restar despeses. Dic, no, no, les despeses, com precisament estava explicant en el sopar, queden assumides per al restaurant i per als proveïdors, per tal de que es puguin enviar el 100% dels diners. És així com ho fem.
És curiós perquè ara ho deies, no?, que justament Madagascar és un lloc que des de la nostra mirada occidental de primera sembla molt idíl·lic, però en realitat és un país molt, molt i molt pobre. Com treballeu aquesta tasca de conscienciació des de l'organització, tant aquí com allà?
Bueno, nosaltres fem tallers de sensibilització, sobretot a les escoles, a moltes escoles de Catalunya, precisament perquè creiem que els nens d'aquí han de saber el que està passant allà i el que estan vivint els nens i les nenes d'allà. Aleshores, sí, és un país idíl·lic, és meravellós, és molt, molt bonic, però com a altres països d'Àfrica, el que ha passat és que l'home blanc, o la dona blanca, no ho sé, ha anat allà i han robat, i han agafat el que no tocava. Llavors, pues, això és una cosa que ha passat en molts països, i a Madagascar, pues, va ser colònia francesa durant molts anys, i totes les riqueses, pues, ells moltes vegades no saben ni que les tenen.
Clar, realment és un tema de pobresa endèmica.
Sí.
I de fet, si parlem de pobresa, també hem de posar èmfasi, no?, que al final la pobresa sempre acaba afectant de forma més dura els col·lectius més vulnerables, infants i dones. Tu has pogut veure des de la teva pròpia experiència al país, des de la mateixa organització, com ho veieu, això?
Mira, jo vull dir-te que quan jo he arribat a Madagascar he vist dones molt, molt poderoses ocupant els alts càrrecs polítics i, bueno, jo m'he hagut de moure, pues, vaig entrevistar amb la primera ministra, uh-huh. Em vaig entrevistar amb la directora de la infància, em vaig entrevistar amb la presidenta del Tribunal Suprem, és a dir, tot dones molt, molt potentes, no, allà la dona té el lloc que mereix. I, òbviament, amb la força de la dona, també en els estaments de més pobresa, que podríem dir que és el 98% restant, pues, aquesta força fa que la dona tiri cap endavant, que camini quilòmetres i quilòmetres per obtenir aigua o per portar el seu fill o la seva filla malalts de qualsevol malaltia mortal per tal de salvar la vida.
Uh-huh. I, de fet, des del món de la cooperació també es veuen moltes més cares femenines, no? Per què creus que passa això? Perquè moltes vegades en organitzacions com aquesta estan liderades per dones o les persones voluntàries són dones.
Sí, la veritat és que en el cas de Malaria 40, la junta directiva, som el 100% dones. Uh-huh. I quan tinc voluntàries, la majoria, per no dir-te també el 100%, són dones. La dona té una força i unes competències interiors que li permeten desenvolupar la solidaritat. No vull dir que els homes no la puguin tenir, però com a mínim és més manifesta en les dones, almenys en el cas de la meva experiència.
Clar, i al final les dones sempre hem tingut com aquest afany, no?, d'ajudar els altres. És una mica com la posició que se'ns ha relegat. Parlant de l'adopció, també.
Sí.
Tu vas adoptar 4 nenes de Madagascar.
Sí.
Elles et van inspirar a crear aquesta organització. Com va ser aquesta adopció?
Pues mira, pues va ser una adopció preciosa. Ara les meves filles eren molt petitetes. Ara ja són dones grans amb els seus estudis universitaris i, bueno, amb els seus camins, no? I són les persones, per mi són el puntal de Malaria 40, pues, per exemple, la meva filla Sina és la tesorera i la meva filla Yamin és la secretària de la ONG i, bueno, i també, pues, la Marí i la Francine, que són membres de la junta directiva. Pues, bueno, la Marí s'ocupa de tot el tema de community manager, o sigui que per mi són puntal. Uh-huh. Són les meves millors embajadores, no?, de Malaria 40, sí.
4 nenes, tela, perquè...
4 nenes,
quina
tela.
Quina feinada.
Quina feinada. No?
Però, de fet, l'adopció no tampoc et va frenar a seguir la teva carrera professional i tens altres vessants que també volem comentar, perquè et dediques al creixement personal i al desenvolupament d'organitzacions i empreses. Estàs formada també en mindfulness, tens una consultoria d'empreses que es diu DGA Consultors. Dos àmbits, no?, que el mindfulness i potser la consultoria així a simple vista poden semblar contradictoris, però com ho lligues tot plegat?
Mira, pues, jo estava treballant de directora de recursos humans d'una organització, una multinacional, i bueno, pues, fruit d'aquella experiència, que jo era molt jove, però ja ocupava aquest càrrec, i per cert, que també tot eren homes, era jo l'única dona en un grup multinacional, uh-huh. En aquella època, ara ja n'hi ha més. I bueno, pues vaig començar la meva trajectòria i, bueno, em vaig formar bé, soc psicòloga, soc màster en Direcció d'Administració d'Empreses, màster en PNL, bueno, tinc moltes formacions i moltes coses. I llavors, pues, el que vaig fer va ser crear aquesta consultora, que es diu DIG Consultores, i que portem, pues, bueno, més de 30 anys. I la nostra inquietud és ajudar les empreses a poder desenvolupar-se organitzacionalment. Això ho fem a través de desenvolupar les persones, o sigui, tot el que és el creixement personal, tot el que són les competències, intel·ligència emocional... I ja en aquella època, pues, t'estic parlant de fa molts anys, no es deia mindfulness, però sí que jo a les persones els hi deia, no?, els directors o persones de les empreses, els deia, afruixeu-vos el botó del pantaló, que anem a respirar per la panxa. I eren cursos, potser, de gestió del temps, perquè estaven estressats, uh-huh. Gestió de l'energia. I a poc a poc, pues, bueno, mira, el 2015... arrel d'una editorial d'aquí de Barcelona, pues, que va com dir... Va, ja, no anem a traduir la paraula, li anem a dir mindfulness i aviam què passa. Uh-huh. Pues, arrel d'això, nosaltres, jo concretament, pues, vaig començar, no?, a través de la Universitat de Barcelona i vam crear el màster de mindfulness a la Universitat de Barcelona. O sigui, això es va passar el 2015 uh-huh. i va passar arrel d'aquesta aposta, d'aquesta editorial de no...
A la Facultat d'Economia, no? M'havies dit abans, d'Economia i Empresa.
Sí, sí, sí.
En què consisteix exactament aquest màster? Perquè, clar,
sí.
Vist així, sembla una mica contradictori també. Empresa, mindfulness, meditació...
Sí, sí, sí. Bueno, pues, com et deia, arrel d'aquesta experiència que porto més de 30 anys i t'explicaré com vaig arribar jo al mindfulness, que en aquell moment no li deien mindfulness, pues, ostres, tu, tenia regles doloroses. I així va ser com jo vaig començar a fer les respiracions.
Què dius?
I ja, sí, sí, jo era molt joveneta i... O sigui, que no he començat ara, saps? O sigui, que ja de jove, uh-huh. pues, per... I com això funcionava, saps? Com respirava, com... M'ajudaven en aquell dolor que era fort, no? Uh-huh. I llavors, pues, bueno, pues, com portar-ho, no?, a les empreses, a través de DIG Consultores, amb moltes empreses petites, mitjanes i grans. Pensa que també treballo per empresa pública moltíssim, treballo amb la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament, bueno, i en Foment, no?, en Foment, que faig molta formació. I llavors, pues, bueno, com això, pues, s'arriba a la Facultat d'Economia i Empresa, d'aquí que estem aquí a l'Avinguda Diagonal, no?
Sí, sí.
I com fan aquesta aposta tan atrevida de dir, vinga, va, anem a fer això, no? I el màster concretament es diu Mindfulness en Organizaciones Conscientes.
Organizaciones Conscientes,
Organizaciones Conscientes.
Em sembla molt modern aquest concepte.
Exacte, o sigui, com a les organitzacions poden... contribuir a ser organitzacions conscients uh-huh. i persones felices i persones felices, saps? Vull dir que realment l'aposta està i portem des del 2005 i ara farem la setena edició. Uh-huh. O sigui que qualsevol persona que estigui interessada en tot aquest àmbit del benestar, de mindfulness, d'una manera científica, respaldada per un títol de la Universitat de Barcelona, pensa que és un màster, són 2 anys, són 1.500 hores, uh-huh. 60 crèdits, o sigui que... Pensa que tenim 50 professors... els millors experts en aquesta època, en aquesta matèria. Uh-huh. Et diria noms com, per exemple, pues, el Francesc Torralba, que segur que el coneixeu, o jo què sé, la Berta Meneses, o Enrique Martínez Lozano. Bueno, és igual, uh-huh. és que som 50 professors, sí, sí. experts cada un amb el seu, i disposats a formar bé a les persones perquè puguin contribuir a través del mindfulness a organitzacions conscients i persones felices.
Uh-huh. Aquí, qui s'adreça exactament a aquest màster? O sigui, quin tipus d'estudiants podrien anar-hi?
Mira, de qualsevol sector empresarial, perquè tenim persones que treballen al sector de salut, de sanitari, a escoles, també, per aplicar-ho amb els nens, a empreses de logística, de serveis, de transport, o sigui, qualsevol tipus d'empresa que realment es faci aquesta aposta per al benestar humà, per la felicitat. O sigui, treballem molt des del que seria la felicitat i perquè les persones puguin reduir l'estrès i estar molt millor.
Mm-hmm. En aquest sentit, creus que el paper de la dona en càrrecs directius canvia una mica la forma de treballar també dins d'organitzacions o empreses d'una forma més calmada o potser d'una forma més conscient? Perquè moltes vegades es diu, no?, que la dona com aporta aquesta altra visió, diguem-ne, o aquesta altra forma de treballar, no tan, no tan masculina.
Pues mira, suposo que dependrà de la dona, però jo el que sí que et puc dir és que la majoria dels nostres alumnes són dones. És a dir, són les dones les que s'estan preparant fort, i quasi te diria, a lo millor, bueno, és que hem tingut edicions que quasi tot eren dones menys un parell d'homes.
Uh-huh. O sigui que estan molt més interessades en el tema al final, no?
Exacte. Llavors, si aquestes dones poden tenir algo que dir dintre de les organitzacions, des de dintre o des de fora, perquè Mindfulness ho pots fer com a servei des de fora o des de dintre, perquè també en el departament, en els departaments es pot fer, pues aleshores estic segura que això que tu dius és així. Uh-huh. Que hi ha més dones que es preocupin i possiblement sigui, pues igual que dèiem amb el tema de la solidaritat, perquè són més expertes. Jo, qualsevol persona que tingui interès en formar-se, però formar-se bé, amb un màster ben fet, pues que miri la pàgina web, que és master-remind-ub.org, i, bueno, o màster de Mindfulness en Organitzacions Conscients de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i que s'informi bé, i que, bueno, que ara estem just obrint les inscripcions.
Mm-hmm. Molt bé, doncs ens apuntem. I abans d'acabar, just abans d'ahir, coneixíem la notícia dels cooperants de l'ONG World Central Kitchen que es van morir en un atac israelià fa un parell de dies. Com ha colpejat la notícia dins del món de la cooperació, tu que estàs en aquest àmbit?
Pues bueno, suposo que és una gran tragèdia, perquè penses, ostres, s'està fent una feina per ajudar i realment que passin aquestes coses, pues és, moltes vegades són incomprensibles.
Mm-hmm, totalment. Molt bé, doncs Cristina Cama, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Ja ho sabeu, Malària 40, et fan un sopar el 25 d'abril, recordem-ho per als que ens estan escoltant, i si voleu consultar-ho, malària 40 .ng, no?
O-R-G.
O-R-G, exacte.
Sí, a través de les webs, que és on està tota la informació, o si algú es vol posar directament en contacte amb mi, també al meu telèfon.
Perfecte.
Sí, el 608-900-906. Estic disponible, així que cap problema.
Molt bé, Cristina Cama, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Judit, i a totes les persones que ens escolten, i convidats al sopar per lluitar contra la malària i per fer construir un món millor.
Sikara kutui puyawe Yetana nesua Chimana parua Hanana tikana Bitare wajana are Vuibeye Mavinarite Hanana tikana Bitare wajana are Alamatwe Mameruverwe Bibieranu Bibiangala
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Pobreta Olga.
Olga Flores.
Escolta, pregunta-li a la Vallejo si ella ho sap dir, això.
Sisplau.
Amb aquella veu sisplau.
Que como me la maravillaria yo. No, el maravillaria yo. Que como me la maravillaria yo. Ay, 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 ay.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cao.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos i llavors si esculls un estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba a la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. La food truck amb Arnau París.
Va, 3 minuts i mig que passen de 2:45 del matí. Avui, com sempre, com que és un invent de senyor, avui farem una cosa que no hem fet mai encara, que és cuina a distància. Arnau París, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia, Joan. Com estàs? Escolta, no, és cuina a distància, tio. Això, és, estem fent teletreball. Vale? És una cosa que és moderna i si tu ets un tio que t'agrada l'antiquat, sí, no és culpa de l'audiència ni dels altres. El teletreball és una realitat i la tecnologia l'hem, sí, d'aprofitar, Joan. No podem anar en contra del progrés.
El telecuina, sí.
El telecuina. Avui estem fent... La gent em veu per la tele, doncs avui fem telecuina, a la meva secció.
Escolta'm una cosa,
programa,
Arnau.
Que tinc a Ràdio Estel.
Si ja em costa callar-te en directe in situ... Callar-te en
directe. Oblida't.
Escolta'm una cosa, t'ho dic perquè acabo de rebre una cosa, ara mateix, que va arribar al repartidor.
Sí?
Acabo de rebre una cosa que posa. És un llibre, eh? Ada Parellada, conciliar cuina i vida. Cuina un dia 3 hores per tota la setmana i prepara els àpats en 5 minuts. Un llibre que val molt la pena i que ja va per la segona edició. El teu nou llibre quan surt, Arnau?
Doncs mira, ha sortit ja. De fet, es diu llibre, és el del Cuines.
Va, que és el mateix de tota la vida, que en tens un.
Que no, ni mal, que n'hem tret un de nou.
Has tret un de nou?
Jo sol no.
I per què no el tinc, aquest?
Tio, perquè és que el presentem la setmana que ve. O sigui, estic... Igual per contracte, sí. L'acabo de cagar, ara. I no podia... Clar, no ho sé. Ara, si ens escolta algú de l'editorial, doncs em sap greu.
No, ja que has tirat, explica'm-ho, això. Fas un llibre amb qui?
Fem un llibre als tres presentadors del Cuines.
Ah, boníssim, això.
Marc, la Jessa i jo hem fet un recull de les millors receptes del Cuines. Mm-hmm. És més que un llibre, eh? Perquè hi ha una part com de manual, on expliquem com fer brous, com fer salses, com fer salmorres, com tallar, com... Saps? Aquestes coses més... Com t'ho diria? Que no és tant recepta, sinó més mètode. Mhm. També ho hem inclòs dins del llibre.
Boníssim, i... això, eh? El tindré, aquest llibre, eh?
Bueno, d'aquí un any. O sigui, un any més tard, tio, ja ho saps. Fa poc et t'he regalat un.
Què vol dir, d'aquí un any?
Pues, aviam, Joan, fa... L'últim dia et vaig regalar el meu últim llibre.
Sí, home, però bé, Sant Jordi, eh?
Pues, quan em demostris que has fet coses d'aquest, seràs mereixedor de tenir-ne un altre, tio. Perquè, si no, saps què li passa a la gent? Els llibres de cuina són molt macos i molt bonics. Sí. I fan molt boniquisme. Però jo reivindico que s'han d'utilitzar. Llavors. Depèn de tu. Tu tindràs el nou llibre quan em demostris que has fet servir l'antic, tio.
Val.
I no s'hi val fer telereceptes, eh? Vull que portis tàpers...
Ah, vols tàper, eh?
Vull tàper. És que, tio, tu demanes molt...
Val, fem una cosa. No, fem una cosa. Ja em comprometo avui i en directe. El proper dia que vens en aquesta ràdio, quan és?
No ho sé, quan em digueu, jo a toc de pito, nen. Quan em digueu, jo, tarari, que t'he vist...
El proper dia que vinguis en aquesta ràdio... Jo em comprometo.
En 15 dies, deu ser, no?
Sí, en 15 dies, suposo. En 15 dies jo em comprometo...
Cagarem, també.
No, jo porto...
El 18, Joan!
El dia 18. 18. Doncs sí, mira, d'aquí 15 dies. El 18 jo em comprometo a portar un tàper amb alguna cosa de la recepta del teu llibre.
Vale, el Joan porta un tàper de la recepta... Recepta de l'Arnau, vale? Sí. Si això és... Jo portaré el llibre. Vale. Però m'apuntaré també a portar el llibre. Portar el... Llibre, cuines. Jo portaré el llibre, i si tu tens tàper, sí? doncs potser tens un regal dels Reis del Cuines.
Val, ara.
Què et sembla?
No, a mi perfecte.
Vale, el provarem en directe, eh? Farem una cata en directe del teu plat, però no tindré pietat, eh? És a dir...
No en tinguis
si
de pietat.
Si fas un desastre, ho direm, eh?
Val, perfecte. Sí, tant.
Tens alguna cosa... Algun recepte que hagis vist ja del llibre que...
Jo et vaig dir pàgina 154.
Que no has obert, tio, que no has obert.
Sí, home.
No has obert. No enganyis a l'audiència, Joan.
Home, l'últim dia que... Escolta't la ràdio La Carta, que en tenim.
No és un podcast, això? No. És que els podcasts abans eren una cosa i ara són una altra. Jo estic una mica confós. Ai. Joan, una pregunta.
Digue'm.
Tu que ets un tio sèrio a nivell radiofònic i vital,
sí.
Tu no creus que hi ha molts podcasts a la vida?
De què ens venies a parlar avui, Arnau?
A dia d'avui? No, és que és una cosa que últimament em pregunto. Tu què creus?
Jo crec que una cosa és el podcast i una altra és la ràdio en directe.
Però no creus que hi ha molt... que tothom té un podcast,
sí,
ara?
Sí, hi ha massa podcast.
Ma, ens hem passat de sí. Frenada, oi?
Sí, una miqueta.
Molt bé, fos fora.
Però els bons estan aquí, eh? Els bons són els de Radio Estela.
Eh?
Dic, els bons podcast estan a Radio Estela.
No, tot lo bo està a Radio Estela. Ah. Per això estic aquí amb vosaltres.
Val. Val. Va, dit això,
escolta'm
què?
Una cosa. Ara et toca callar, que haig de parlar jo, tu. No venia a parlar de mi libro, però avui em toca parlar a mi. I vinc a parlar d'un plat molt típic dels dies que acabem de passar, que són els dies... Jo no m'ho ubico gaire, Quaresma, no? Que Setmana Santa i tal. Això és el mateix, una mica, no? I per què? Jo t'ho he dit diverses vegades, però part de la meva família ve de Lleida.
Sí.
Vale? D'una masia que tenim familiar. I jo hi ha una tradició... que tenia lloc a Setmana Santa, que era fer panadons. Tu saps què és un panador, Joan?
No.
Si et dic panador, què et ve al cap?
Aviam, doncs...
No ho busquis, avui no et puc vigilar. No et busquis, no ho busquis.
No busco, t'he dit que no en tinc ni idea.
Vale, un panador, perquè us fa una idea la
panador,
gent...
Panador, amb D, no panaró, eh?
No, un panaró, no sé què, no és una cosa que et surt quan fa fred, no? Bueno, és igual. Un penedor és una cosa que la gent que ens escolta, de la gent de Ponent que ens estigui escoltant, de la Catalunya de Ponent, segurament identifiqui. I si són de comarques doncs, com la Noguera, el Pla d'Urgell, Segarra i demés, segurament també els hi soni molt. Perquè és com una espècie... Una cosa que està molt de moda ara a Barcelona, que està ple, que és botigues d'empanades, d'empanada argentina. Doncs els catalans tenim la nostra pròpia empanada argentina.
No sabia,
des de fa
això.
Molts anys, boníssim. Molts anys. Des de fa centenars d'anys tenim una cosa que es diu un penedor, vale? Que no deixa de ser algo tan senzill i tan complexa alhora com, una cresta gegant. Imagina't una empanada d'aquestes argentines que foti un pa i mig.
Val. No, és que ara, ara quan m'has dit penedor de nou... I empanada, m'ha vingut al cap que un penedor no sé què és, però una empanada mallorquina sí.
I jo, i l'empanada que portes tu també, va.
No, home, no, tu saps què és una empanada mallorquina?
Què és una empanada mallorquina per tu?
Una empanada mallorquina és, rotllo, una empanada, sí, però que porta carn guisada dins.
Vale, doncs seria un rotllo així, però t'he dit que nosaltres, sí, això, a les Terres de Lleida, això és típic de Quaresma, i a Quaresma no es pot menjar.
Sí. Ui.
Nacs, tio.
Sí.
Vale? I per què ho tinc tan present? Doncs perquè jo tinc el record de cosa petit, que ja m'agrada el tema de la cuina, i l'àvia s'ajuntava tots els nets i al costat del foc ella començava a fer penedons. Vale? Mm-hmm. Els penedons, quin és l'origen? Els penedons, l'origen, hi ha qui diu que ve de l'edat mitjana, hi ha qui diu que ve d'abans o més tard, al final no deixa de ser una massa de pa. Vale? Llavors, els forns, habitualment, amb una part d'aquesta massa de pa, l'estiraven molt fina, i la farcien de coses. Uh-huh. Jo sóc un tio, jo hi ha una cosa que reivindico molt, que són les masses amb coses, vale? Al final, tot el món coques, el món, doncs, en aquest cas, penedons o empanades, empanelles, o dir-li com vulguis, per mi demostra molt, tio, la temporalitat i l'entorn. No? De vegades, tant que parlem de la proximitat del quilòmetre zero, del no sé què, doncs què més proximitat que quan la gent antigament només podia fotre a sobre de les masses de pa que tenia l'hort, que tenia el rebost o el que tenia en aquell moment de l'estació de l'any. I els penedons és una cosa molt guai, tio, perquè és un plat molt senzill, ja et dic que parteix d'una base de massa de pa estirada, a la qual s'hi posa habitualment espinacs, vale? Espinacs, i després, un gran dilema, tio, el tradicional porta espinacs, all i panses. Bueno, tradicional a casa meva. Uh-huh. Ara, si en senten la gent del gremi de defensors del penedor autòcton, igual se'ns llencen al coll perquè diuen que ha de portar pinyons o ceba o altres coses.
Jo li posaria pinyó, també.
Bueno, i per què posaries pinyons, tu, Joan?
Perquè m'agrada.
Ah, pues llavors fota-hi olives, també, i xocolata, no? I, no sé, i fota-hi un CD de la Rosalia, que igual també t'agrada, però pots fotre a dintre. No? Anem fotent-hi coses que ens agraden.
No, però el pinyó doncs no. Sempre queda... Perdona, els espinacs a la catalana com són?
Però és que, sí, tens raó, porten pinyons. Va. Però igual, els pinyons són molt cars, Joan, i no ho podem permetir. El resum és, tu agafes aquesta massa de pa, la farcies després, i aquí ja comença el dilema, tio. Els paradons és un plat senzill, però molt de dilema. El primer és, jo a casa sempre els havia vist fer amb espinac cru. Vale? L'espinac el recollíem de l'hort. L'espinac, lo guai, tio, és que és una verdura molt resistent. La plantàvem, els avis quan feien l'hort, la plantaven al setembre, i l'espinac aguanta de conya el fred i les temperatures baixes, vale? Llavors, ara, que ja començava amb una mica de la caloreta, començava a brotar i a treure fulles, es recull i es fa una primera passada, perquè a l'espinac se li fan passades, és a dir, tu plantes un espinac i el pots recollir en 4 o 5 fases, ara treus les fulles grosses, deixes que tornin a créixer les petites, tornes a recollir i així amb 4 o 5 vegades. Això es netejava i l'àvia ho es tenia fora a casa. Diu, agafava un llençol, el plantava fora de casa i posava els espinacs allà perquè se seguessin amb el sol. Això es barrejava amb sal i oli, es farcia el penedor, s'hi posaven panses i all laminat amb cru i es tancava sense tancar, tio. És a dir, és com si volguessis tancar la cresta però deixant com uns forats grossos enmig. Sí, jo, això és el que he fet sempre a casa, després es cuinava al forn. Després m'he adonat que depenent d'on vagis i de qui els faci, hi ha gent que els tanca, hi ha gent que no, i el més interessant, tio, hi ha gent que els espinacs els cou i hi ha qui els morfeix. Tu saps què és morfir, tio?
No tinc ni idea.
Que per morfir què et ve a la ment?
Per morfeu. Bé son.
Què és això, el de Matrix? El morfeu de Matrix.
Per exemple, què és morfir?
Morfir és apretar amb les mans, tio.
Ah?
Vale? Ara no et confonguis, quan li donguis la mà a algú no l'estàs morfint. És quan tu agafes un aliment i l'apretes per tal de que perdi part de l'aigua que té.
Val.
I a mi el rotllo de morfí és una cosa que crec que en aquest món dels espinacs per farcir va de conya, tio. Per què? Perquè si els fots amb cru, perden molta aigua. Llavors perden molta aigua, perden molt volum, i tu agafes un panador, l'omples molt, i quan s'ha cuit t'ha quedat un no-re. Perquè els espinacs són aquests cabrons que desapareixen a la paella. Que tu fots 3 quilos i quan l'has aixecat t'ha quedat un oliveta d'espinacs. T'ha quedat un no-re perquè han desaparegut.
Sí.
Són els escapistes de la cuina.
Correcte.
Doncs quan els morfim, ells perden volum, perden part de l'aigua, els fas com una precocció perquè els hi fots la sal, això et permet farcir-lo molt millor i que el panador després, quan te'l fotis, estigui ben farcit per dins. Jo, mira, farà 4 o 5 anys vaig anar a espetegar a Isona un dia al matí.
Sí.
Vaig anar a comprar xai. No té res a veure,
Que bo.
Vaig anar a comprar xai a Isona, a la Nati. I un dia t'haig de portar a veure la Nati.
Home.
I tenia gana. Vaig anar-hi molt d'hora, no sé, a les 11 al migdia o així, i...
Molt
d'hora. No, és broma, sempre faig la mateixa
broma.
I vaig anar molt d'hora, i quan vaig arribar tenia gana, i només vaig trobar obert... tampoc vaig buscar gaire, vaig trobar obert el forn. Que la gent fotia cua, O sigui, la gent estava fent cua per entrar a comprar el forn, esperant que el forn obrís. I vaig veure els panadons. L'únic que aquests eren tancats i no els havia vist mai tancats. I si la gent, si va per Isona... No, a Isona hi ha un forn només. O sigui, aneu al forn aquest i proveu els panadons d'espinacs perquè són l'hòstia.
Escolta, vas fer cua a tu, Arnau?
Sí, perquè en aquella època no era famós.
Ah, val. Ara ja no fas cua, eh?
És ara.
Val.
No, ara jo vaig fer cua, em fot mandra i ja intento... Soc el de la tele i faré la cua amb un pim-pam.
Soc el de la ràdio, és a dir, perdona, eh?
També. Però és que si dic el de la ràdio, llavors és com ser massa famós, tio. No vull fardar.
Clar.
Saps? De la tele és com una mica menys i queda més dissimulat.
Escolta, Arnau, tenim 2 minuts, eh?
Hòstia, espera't, tio. Doncs llavors vaig comprar el panador aquest estava hiperfarcit, i a més em van dir, el vols de carbassa? No havia menjat jo mai panadons de carbassa, i és una cosa supertípica, també.
Ah?
I vaig descobrir que dins d'aquest món hi ha una infinitat de possibilitats, tio. Hi havia panadons salats, com els que t'he dit jo. Panadons dolços. I ara, a més, jo entenc que igual ara hi ha oients que no tenen Isona de camí, que potser aquí a Barcelona ens costaria trobar un panador i que el voldríem fer a casa, però això de començar a fer masses de pa, estiràs un liu. Escolta, hi ha una versió casolana que m'encanta, que és fer-ho amb una pasta de full. Tu agafes una pasta de full, vale?
Sí.
Agafes espinacs, també els morfeixes, com hem fet, els fots amb un bol, una mica de sal, oli, els apretes amb les mans, ho deixes en l'aigua, agafes l'espinac, farceixes aquesta massa de full, vale?
Sí.
I llavors hi podries posar les panses, pinyons, les panses, hidrateu-les una mica, vale? Una horeta abans, les poseu amb aigua o amb xerès, amb conyac o alguna cosa així, també està guai. Llavors, poseu les panses, us foteu el conyac, que us quedarà millor, i la gràcia és tancar aquest panador, que si sou una mica virudós ho podeu fer en forma de trena, si no el tanqueu com si fos una empanadilla normal, traieu l'excés de massa, perquè quan hi ha massa no mola tampoc.
Val. I cap al forn, eh?
I el coeu, i cap al forn. El forn a tota hòstia, tio, 200 graus, 220 graus, uns... si és un massa de pa, serà de 10-15 minuts, i si és un pasta de full, ens haurem d'anar cap als 15-20 minuts, vale? Controlant-lo. I quan el traieu del forn...
Què?
Vale?
Ràpid, eh?
Allò... bullint, i foteu un raig d'oli per sobre. Tio, aquella massa absorbirà aquest oli i li donarà un punt com torradet, brillant, groguenc, cruixent, que és demencial.
Que bo.
Mira, si me'n recordo, tio, miraré de portar panadons la setmana que...
D'aquí 15 dies. Tu em portes panadons i jo porto tàper.
Et porto un panador i berenem. No, ens berenem, no esmorzem, tio. Aquest dia no jalis gaire, perquè entre el teu i el meu tindrem jaleo.
Ben fet. Doncs ho farem. Farem jaleo el proper dia.
Molt regal, us dic portant,
tio. Ara, no, però està bé. Arnau París, com sempre... Moltíssimes gràcies.
Passa,
una abraçada.
Guapo.
Fins aquí 15 dies.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla'm amb el teu accent. Només hem de començar, aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu, i quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, gairebé 10 minuts i ja arribem a les 12 del migdia. Abans d'arribar-hi us ho estem explicant aquest matí. Oxfam Intermón està alertant que des del gener la població al nord de Gaza s'està veient obligada a sobreviure amb una mitjana de 245 calories al dia, menys que les que porten 100 grams de pa, mentre les forces israelianes continuen amb la seva ofensiva militar. S'estima que encara hi ha més de 300.000 persones atrapades a la zona sense possibilitat d'abandonar-la. Aquesta minúscula quantitat de menjar suposa menys del 12% de les 2.100 kilocalories diàries necessàries per persona. Doncs bé, l'anàlisi que ha realitzat Oxfam Intermón es basa en les dades més recents disponibles utilitzades a l'últim informe de la classificació integrada de la seguretat alimentària en fases per la Franja de Gaza. Per comentar una mica aquesta dura realitat, ja podem saludar a aquesta hora Enrique Abad. Ell és portaveu d'Oxfam Intermón. Enrique Abad, molt bon dia, muy buenos días.
Bon dia, Joan.
Enrique, ¿cuál es la situación alimentaria actual en el norte de Gaza?
Pues como has descrito, es catastrófica, catastrófica, y además desgraciadamente sabemos por qué, ¿no? Y podríamos y deberíamos atacar las causas, uh-huh. o que los que tienen la llave la abran, ¿no? Bueno, pues esas 245 calorías diarias, como decías, es un 12% de lo que se considera mínimo, ¿no? Necesario. Y estamos hablando de lo que es el equivalente a 100 gramos de pan, ¿no? Pues es tremendo. Estamos hablando del norte de Gaza, más de 1 millón de personas que están pues aisladas allá, porque Israel también en su momento dijo, oye, tenéis que ir para el sur, ¿no? Pero siguió bombardeando el sur y ahora se está concentrando en el sur. Y además no está dejando entrar ayuda en el norte, ¿no? Entonces, la situación es grave en todos sitios, pero allí especialmente, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿eh, Enrique? Porque estáis intentando desde Intermón llevar ayuda humanitaria, intuyo.
Sí. Sí, nosotros sobre todo trabajamos con el tema del agua, que es parte de la alimentación también, aparte de la sí. higiene, de la prevención de enfermedades, de la salud y de salud y higiene también para mujeres y niñas especialmente. Y también es muy complicado, ¿no? Es realmente complicado. O sea, ahora mismo están entrando una media de 105 camiones en los últimos 2 semanas, lo cual es como mínimo la mitad de lo que haría falta, ¿no? Pero hablamos de días en los que no entra ninguno, entran muy pocos, ¿no? Las autoridades israelíes en los pocos pasos abiertos que tienen, en Rafah y uno en el norte, pues no están permitiendo, bueno, a base de trabas burocráticas, de controles excesivos o porque ahora no me apetece, ¿no? Pues no están entrando lo que debería, ¿no? Que es algo tremendo porque la gente allá está viendo, ¿no? Como nos cuentan nuestros compañeros y compañeras allá, están viendo los camiones, ¿no? Esperando en la... al otro lado de la valla, ¿no?
Precisamente, ¿qué os cuentan? ¿Qué realidad os cuentan a toda la gente que tenéis de Intermón trabajando en la zona, intentar entrando esta ayuda humanitaria y estos camiones?
Sí, pues mira, son 30 personas ahora mismo, de todas de allí, de Gaza, con lo cual también pues su situación es muy dura, porque también están pues por sus familias, sus hijos, sus hijas, y su propia seguridad, ¿no? Pero al mismo tiempo están en una situación en la que tienen que trabajar, que trabajan con organizaciones locales, están muy organizados, pueden hacer lo que pueden, pero claro, luchando contra, al final no es solo el hambre, ¿no? Es las causas que generan este hambre, ¿no? Son los ataques, seguridad, es las bombas, los drones, es todo, ¿no? Entonces es dramático realmente, ¿no?
La comunidad internacional, Enrique, ¿está haciendo todo lo posible para solucionar lo que está pasando en Gaza?
No, absolutamente. O sea, tenemos una sentencia muy clara, ¿no? Una decisión, una sentencia firme todavía, pero de la Corte Internacional de Justicia, que habló ya hace unos meses de imponer a Israel una serie de medidas cautelares para evitar lo que calificaban de un riesgo de genocidio, que son palabras muy duras, son palabras muy duras. La palabra genocidio no se usa alegremente, y menos en términos jurídicos. Y esta misma semana pues ha vuelto a establecer medidas más urgentes, viendo que la situación no mejoraba, sino que empeoraba, ¿no? Entonces, la comunidad internacional, evidentemente, no está haciendo nada por cumplir esto, está haciendo muy poco. Hay países que sí, el Estado español no es lo peor, desde luego, en el tema de la venta de armas, que es algo que estamos pues exigiendo, reclamando. Por ejemplo, con Oxfam y otras organizaciones hemos conseguido que en Países Bajos, ahora que en Dinamarca, pues determinados jueces y el sistema judicial le prohíba al país vender repuestos para los aviones a Israel. Son pequeñas tareas, ¿no? Pero lo que está claro es que el clamor, ¿no?, de toda la población y de muchas instituciones y en algún caso gobiernos, ¿no?, por el alto el fuego, pues requiere más músculo detrás, ¿no? Y hay países en Europa que no están ni siquiera en Europa, y Estados Unidos, pues también le falta todavía el hacer valer su fuerza, ¿no? También es verdad que Israel es Israel.
Precisamente, Enrique, supongo que Intermonoxfam también está ayudando a poner medidas sobre la mesa para solucionar la situación. ¿Qué medidas propone Intermon?
Medidas políticas. Uh-huh. Sí, claramente el alto el fuego unilateral, o sea, unilateral, perdón, indefinido, no temporal, y permanente, ¿no? Ese es lo primero, es lo básico, ¿no? Porque lo otro son tiritas contra una gran enfermedad, ¿no? Y dices, bueno, y aparte que también te cuestiona, ¿no? Estás metiendo comida para que te la vuelen, para que ataquen, como esta semana, ¿no? Los trabajadores humanitarios de The World Kitchen. Eso por un lado, el alto fuego, de ahí ya se van derivando, pues evidentemente el dejar entrar a la ayuda humanitaria en buenas condiciones, en cantidad y en condiciones, sabiendo que está ahí, o sea, no es que haya que tenga que llegar de lejos, ni tenga que llegar de maneras extrañas, es que ya está ahí y los camiones tienen cantidad de comida suficiente y desde Egipto, en algunos casos llevan un mes esperando en la frontera, ¿no? Según los suministros que llevan. Por otro lado, todo el tema del embargo de armas, ¿no? El cesar el comercio legal o ilegal de armas con Israel, ¿no? Porque lo necesita al final. Entonces, bueno, y luego yo creo que hay un tema político, pues de mandar señales claras, ¿no? Que eso ya no depende de nosotros, ni mucho menos, señales claras de que esto va en serio, ¿no? De que estas obligaciones hay que cumplirlas, ¿no? Uh-huh. Y denunciar continuamente, ¿no? Denunciar ahí la movilización ciudadana es muy importante, ¿no? Conseguir seguir haciendo pues ese ruido, ¿no? Que demuestre a Israel que no estamos de acuerdo con esto, ¿no? Y que además nos parece muy grave, ¿no? Uh-huh.
Según lo que os cuentan estas 30 personas, estos 30 compañeros de Intermon, de Gaza, que tenéis trabajando sobre la zona, y según vuestras mismas previsiones, ¿tenéis alguna previsión de cuándo se podrá llegar a entrar todo este material humanitario?
Ninguna, no. Desgraciadamente, porque ya ves pues lo que ha pasado esta semana, ¿no? Estos ataques, o sea, al final es todo una arbitrariedad por parte de Israel. Es curioso porque incluso en la nota que hemos lanzado estos días con este tema de las calorías, ¿no? Que en el fondo es llamar la atención, es hacer un grito, ¿no? Poniendo cifras, ¿no? Y poniendo la comparación con 100 gramos de pan, ¿no? Pero también hay hasta un informe del ejército israelí de 2012 que dice, ¿no? Que le obligó una sentencia judicial israelí a decir, bueno, cuál es el mínimo de alimentación que tiene que tener la franja de Gaza, ¿no? Era un momento en el que Israel estaba también entrando en Gaza para pues evitar lanzamientos de cohetes y tal. Y ellos mismos establecían todavía más calorías, o sea, un mínimo de 2.900, ¿no? Entonces, ellos lo saben perfectamente, ¿no? El gobierno israelí, el ejército israelí sabe perfectamente lo que está provocando, sabe perfectamente lo que hay, ¿no? Y no entra en razones, ¿no? Pues ahí por eso la presión internacional, tanto de estados como de ciudadanía, que presiona a sus estados, pues es muy importante, ¿no? Sí. Pero realmente es difícil saber. Es difícil saber hasta dónde quieren llegar también, ¿no? Pero sí que es importante denunciar y que se sepa lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando, ya estamos entrando en una hambruna, ¿no?
Absolutamente. Por último, sí que te quiero preguntar, Enrique, porque te preguntaba por qué situación había en Gaza respecto a este material humanitario, pero quiero saber también qué situación se vive dentro de Gaza. Me hablabas de hambruna, me hablabas de mala calidad del agua. Supongo que esta hambruna, esta mala calidad del agua también está provocando muertes, más insalubridad. Supongo que lo que se encuentra uno al entrar en Gaza es desastroso.
Sí, no podemos seguramente ni imaginarnos, ¿no? Y eso que lo estamos viviendo casi en directo, ¿no? Que también es una manera pues muy tremenda, ¿no? También de ver una crisis así, ¿no? Bueno, estaba leyendo ahora el testimonio, por ejemplo, de una mujer de allí del norte de Gaza, ¿no? Y habla de cómo mira a sus hijos y se ve lo delgada, ¿no? El peso que ha perdido. Y ya está, y habla, esto claro, yo lo he visto en África, ¿no? En situaciones duras en África, ¿no? De que están buscando y encontrando hierbas, plantas para poder comer, ¿no? Eso es un indicador, bueno, teóricamente siempre ha sido un indicador claro, ¿no? En cuanto en los mercados tradicionales empiezan a vender a red hierbas, plantas que no son tradicionalmente alimentos, es que la situación es grave, ¿no? Pues esto está pasando en directo, ¿no? Ahora mismo en Gaza y por una decisión política. Siempre hay decisiones políticas detrás de las hambrunas, pero en este caso eso es muy evidente, ¿no? Sí. Y eso es un delito, eso es un arma de guerra. Utilizar el hambre como arma de guerra es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Claramente. Y luego lo que dice la Corte Internacional de Justicia, que es el riesgo de genocidio, ¿no? Que son palabras mayores todavía, ¿no? Sí.
Jo només demano una cosa, als oients que ens estigueu escoltant, ajudeu a gent com Oxfam Intermon, ajudeu a gent que està intentant portar material humanitari a Gaza. Només cal encendre el televisor, només cal escoltar la ràdio per saber el que està passant a Gaza. Com ens deia l'Enrique Abad, portaveu d'Oxfam Intermon, perquè estem vivint també tots aquesta guerra en directe. Enrique Abad, portaveu d'Oxfam Intermon, moltíssimes gràcies per estar con nosotros esta mañana. Que vaya
muy bien. Bon dia. Gracias.
Va, que ens acostem a les 12 del migdia. De seguida escoltem l'Àngelus, com sempre, des de Ràdio Estel, i després escoltem per on passa tota l'actualitat. De seguida ens ho explica Júlia Julvé i tornem amb més contingut a la caravana. Fins ara.
Són les